i hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i seguim pendents del temps, com és habitual en aquest moment. 23 graus de temperatura i calor. Al sud de Mallorca i a les Pitiuses, els termòmetres, atenció, van marcar ahir les temperatures altíssimes, més pròpies d'un mes de juliol. Ja vàrem anunciar que l'estiu seria calorós, però ho tornem a recordar, per si no fos poc, l'Agència Estatal de Meteorologia avisa que serà més càlid que l'any passat i preveu al manco 3 onades de calor, nits tropicals i nits tòrrides.
Una miqueta per anar... Exacte, una mica per anar mentalitzant-nos de que l'estiu serà ben intens. L'anunci que feia ahir l'AM, com explicaves, Marta, i atenció, perquè demà hi ha avís groc, com podem veure en aquestes imatges, per fenòmens costaners a la zona nord-est de Mallorca i també a tota l'illa de Menorca.
I són les 10 i 6 minuts, i com sempre que arriba aquesta hora, obrim una finestra a l'exterior per veure quin temps fa. Anava a dir plou i neva, però no, perquè tenim un sol meravellós a Cala Morell, a Menorca. Avui sí que veiem un paisatge, cel blau, pont núvols, es pot que hi ha són blancs, poden mirar la mà, hi ha una mica d'onatge, això sí, veiem com se, la mà xoca contra les roques, però, com deim sempre, una postal bellíssima, que ara mateix podríem sellar fent el programa en directe, Marta Grau.
I tant que sí, ja ho pot ben dir, però s'anuncia aquest avís groc, no, que deia Joana per demà, precisament per fenòmens costaners, ja se pot intuir. Una imatge més, unes finestres més que obrim, la nostra preferida, la que ens encanta, el
sí, perquè
fons
no
marí.
No mos cansant de submergir-nos, de fer aquest capfico en aquesta càmera subaquàtica que mos ofereixen aquesta imatge des del Toro a Calvià per veure una miqueta també com està el fons marí. En sigui com sigui, sempre mos relaxa una miqueta, sempre mos conforta veure aquesta imatge de Saigo, i avui sí que poden dir que avui, Xisco, avui no hi ha peixos.
Els peixos dormen, és veritat.
Deuen estar descansant. També no és mala hora pels peixos.
Mira, sembla que t'han sentit, perquè just ara passen.
Mira, ara, sí? Ara mira, ha passat.
Què és, Marta, aquest peix has pogut...
Era una donzella.
Una donzella, si m'agrada, la nostra especialista.
En tot cas, sempre pendents del temps, de les càmeres. Mira, just ahir que dèiem que les imatges del fons marí, que dels ocells, relaxen, no? I com estava demostrat per la ciència. El que és relaxant també és que el curs acabi, tornar a descansar, que comenci l'estiu, no queda res pràcticament per al final del curs escolar. Just acaben les proves d'accés a la universitat. Per cert, avui se coneixen les notes de la Pau. I és moment també de parlar de millores, de reptes. És per això que ens havia semblat adequat convidar el conseller d'Educació, Antoni Vera, que ja seu aquí amb nosaltres als estudis. Senyor Vera, com està? Benvingut.
Hola, gràcies, bon dia.
Un dia important, ho dèiem, per diverses qüestions. Ara feia referència jo a que se saben les notes a partir de les 3 de la Pau, acaba el curs escolar. Quin balanç fa d'aquest any acadèmic?
Bé, jo crec que els anys, els cursos escolars, com a mínim, d'ençà que jo hi som a la Conselleria d'Educació i Universitats i el meu equip, els trobam, primer, curs, i segon, bastant intensos. Jo crec que ha estat un curs intens, un curs important per canvis que han fet importants a les Illes Balears. És el primer curs que hi ha hagut els canvis de currículums educatius. Volem, i això varen dir des del primer dia, tornar els coneixements en el centre de l'educació. Estan fent feina amb aquest nou currículum i enguany ha estat el primer curs. Ha estat el primer curs ja d'una normativa clara de prohibició d'ús de telefonia mòbil en els centres escolars, de la prohibició de l'ús de pantalles digitals fins a quart de primària a l'aprenentatge, que també crec que és una fita important. I a més, és a dir, tota la feina que diguéssim que hem anat fent en el dia a dia, hem rebut dades importants com és que les xifres d'abandonament escolar estan davallant a les Illes Balears. Les xifres del Ministeri mos deien que estàvem entorn en el 15%, quan el curs anterior estàvem entorn en el 20%. És a dir, crec que ha estat un curs intens, però apassionant, perquè educació ho té, això. És a dir, és intens, però és apassionant a la vegada.
Intens, apassionant, però també molt curt, el que passa molt ràpid, no? Ara, en Xisco, avui de matí deia, aviat serem a Nadal, i és que és vera, no? Que tot passa com a molt, molt ràpid. Heu parlat de mòbils, ara tot un en parlarem, però volíem fer primer una aturada a parlar de salut mental, perquè la conselleria ha anunciat que el programa de psicòlegs ha atès prop de 6.000, perdó, casos als instituts durant aquest curs escolar. La salut mental dels menors s'ha convertit en una preocupació creixent i volem saber un poc, el conseller, quina lectura en fa d'aquestes xifres.
Bé, jo faig una lectura molt positiva, i ho vaig dir precisament ara que se veuen les imatges de dilluns, que vàrem tenir la trobada en els psicòlegs educatius de totes les Balears, i que era un poc la trobada de cloenda de curs escolar. És un programa específic que vàrem posar en marxa ara, aquest és el segon curs escolar. Som pioners a Espanya, crec que això és molt important. Enguany, aquest hivern sí que he pogut participar, vaig participar el curs passat a Pamplona, a la trobada de degans de psicologia de tot Espanya per presentar aquest programa. Enguany he participat en els degans de les facultats de, també un de psicologia de tot Espanya, on he pogut explicar aquest programa, i també a Ceuta, crec que era, en el Col·legi de Psicòlegs, que també presentàrem aquest programa. Per què? Perquè crec que aquestes xifres són conseqüències ja d'una detecció precoç. És a dir, nosaltres, la figura de psicòleg educatiu fa, no és que siguin, són unes xifres altes, però que també ara se detecten molt més que abans. Tenir el psicòleg educatiu en els centres i que sigui una figura in situ d'ajuda i de suport a l'alumnat i a les famílies, crec que això és molt positiu. Moltes de vegades els docents no tenim, i dic no tenim perquè jo som docent, no tenim totes les eines necessàries. Podem fer molta formació, podem fer molt de tallers i cursets, però nosaltres no som psicòlegs. Hi ha un moment que nosaltres no podem més, és a dir, no podem ajudar més. Necessitem especialista. I sobretot, i el que era molt important, que aquests especialistes estiguessin en contacte amb salut mental, amb la Direcció General de Salut Mental, perquè hi ha d'haver aquest contacte entre salut i educació. I aquest contacte és els psicòlegs, on ells, a un moment donat, davant casos greus, poden apretar el botó vermell.
Clar, parlant del tema del mòbil, que ara feia referència fa un moment, un informe recent sobre infància i benestar digital ha revelat que més de la meitat dels alumnes de 5a i 6a de primària ja tenen mòbil propi i que, segons d'ESO, pràcticament ja són tots que disposen d'un dispositiu. Creu, com a consell, que les famílies han avançat massa l'accés d'aquest dispositiu mòbil, d'aquests telèfons, en els infants de Balears?
Personalment, aquí he de xerrar com a Toni, no com a conseller d'Educació, personalment crec que sí, tots, inclòs jo mateix com a pare. És a dir, la societat actual, les relacions socials dels al·lots, ha fet que de cada vegada, si tu vols retenir en el teu fill i vols dir no, encara no te toques mòbil, hem d'esperar, però és que clar, és que hi ha un problema que ell, és a dir, comença a trobar-se com a més enllà, perquè ets únic, és com, és diferent de tot el grup social. I aquest és el greu problema que hi ha en aquests moments, perquè a part els pares tenint la pressió de salut, que enguany vàrem precisament un documental, vàrem participar en un documental d'Ivetres Televisió sobre aquesta problemàtica.
I des d'aquí recomanem Desconnectats, sí, aquests, sí, tres capítols, que a més els adolescents són els protagonistes, que això, conseller, també va ajudar molt que fossin ells que en primera persona parlassin, no, de la problemàtica.
I que exacte, moltes escoles han utilitzat, molts instituts, que s'han posat en contacte amb nosaltres després de fer entrevistes a els responsables d'aquest documental per poder oferir aquest documental o mostrar aquest documental a les escoles, a les aules.
És que és molt important, i sobretot nosaltres, perquè, és a dir, jo crec que hem de diferenciar dos àmbits. Un àmbit és l'addicció, que hi pugui haver, que hi ha una addicció en molt de casos, una addicció. Després, que les eines digitals, que això és un altre debat, fins en quin punt ajuden a l'aprenentatge? Jo, personalment, jo considero que ajuden en una part, però en una altra no. I, de fet, els països del nord d'Europa comencen a deixar de banda la digitalització de les aules perquè veuen que els resultats no són positius. I, d'altra banda, els conflictes socials que poden arribar a sorgir i que mos passava un centre educatiu. I jo, com a tutor, me passava. Els conflictes socials que tu pots arribar a tenir en les xarxes socials de l'alumnat són, i en el grup classe, a la teva tutoria, de vegades poden ser molt complicats. I això és el que volíem, d'una banda, ajudar en els centres a minvar aquests conflictes que poguessin tenir en la prohibició de l'ús de telefonia mòbil, però de salta també conscienciar a les famílies. Per tant, hem d'anar en doble via. Una via que es ve, que a mi no m'agrada la paraula prohibició, però no pot ser, i una altra via que és la de conscienciació a les famílies. I nosaltres hem iniciat aquesta passa, i aquesta passa també la farem a partir de setembre en tallers on les famílies podran rebre xerrades d'aquesta problemàtica, i també els alumnes. I, evidentment, el suport del documental d'IB3 ajuda moltíssim.
Clar, com deia, perquè s'ha de mitjana del primer mòbil dels 11 anys, no sé si s'aconseguiria, ara ho deieu, prohibir no vos agrada com a paraula, però de vegades no queda més remei, no sé si s'aconseguiria se plantatge alguna recomanació o campanya específica per retardar-ne l'ús d'aquests mòbils.
Home, una campanya específica ara, el que sí que mos hem plantejat és la conscienciació a través de les famílies. L'Associació Nacional de Pediatria, en els nostres currículums escolars, quan estaven en informació pública, va ser molt clara. Ells tenen molt clar que, no sé si són 14 anys, fins a 14 anys, l'ús de telefonia mòbil... I s'ús de les pantalles digitals com a aprenentatge fins a secundària. És a dir, a primària, totalment. Evidentment, nosaltres de vegades som conselleria i hem de veure totes les realitats, educació és molt diversa, nosaltres ens vam trobar que hi havia centres educatius que necessitaven 5 i 6 que tenien programes específics en pantalles digitals per aprenentatges específics, per tant, nosaltres sí que vam creure, clar, limitar, escoltar l'Associació Nacional de Pediatria fins a quart de primària, deixar la llibertat a 5 i 6 de primària, però sobretot la telefonia mòbil, nosaltres sí que tenim molt clar que els consells que dona l'Associació Nacional de Pediatria, que és fins als 14 anys, creiem que és l'odient. I el nostre camí és per xerrar amb les famílies, per intentar conscienciar que són els 14 anys on comença un poc a ser conscient de l'alumne de l'estri que té entre les mans o de l'eina que té.
Una preocupació absoluta en tema dels dispositius, de les tecnologies, i aprofit per plantejar-li la qüestió de la tecnologia a la selectivitat, a les proves de la Pau, sí, perquè també ha estat molt, molt present enguany. Sí. Parlem d'una nova edició amb aquests inhibidors antifrau, que anys enrere pràcticament era una realitat que ningú pensava, no?, que s'hagués d'establir, però com ha anat?
Bé, no són inhibidors, perquè ja me varen fer renou perquè un moment donat ho vaig dir. Són detectors,
tota la raó. Exacte.
Perquè els tècnics són els que... És que el món va molt aviat i els al·lots són molt espavilats i molt més que tots nosaltres. Del que se tractava és que hi pogués haver igualtat de condicions entre tots. I sobretot a unes PBAU, a unes proves que Espanya és districte universitari únic i que sabem que les mitjanes són importants per entrar a segon quin graus universitaris o segon quines universitats en concret. La universitat i juntament amb la direcció nostra de universitat varen posar en marxa aquests detectors de radiofreqüència. Han anat bé, és a dir, han estat un element dissuasori. No han detectat res a través de...
Qui s'arrisca, no?, davant d'aquesta situació.
De radiofreqüència.
Evidentment... És que aquesta imatge era molt gràfica, és aquell aparatet de vora sa porta dels exàmens, qualsevol... No t'has de saber res de res per anar amb una espècie d'oreana i que qualcú t'intenti contar qualque cosa.
Ja. És que avui dia... Jo he
tecnologia puntera, com sé, eh?
No.
Jo no sabia si allò era Sawipo, era una universitat americana. Estàvem allà, a les portes.
Però ara vos dic una cosa. Nosaltres veiem de tot, educació. Veiem moltes cases, perquè alumnes, famílies, docents... Tenim molt de cas. Això és més de del que vos penseu, no dic a Pebau, però en altres proves de durant el curs, etc., que hi ha hagut casos moltíssims i estris de moderns, d'intel·ligències artificials total, que jo al·lucinava quan m'ho contaven. Un
enginy total, no?
Un enginy total. Ara... ningú no se va trobar res i així que hi va haver els mètodes tradicionals que tot coneixem del nostre temps.
No, i fins aquí poden llegir.
Sí.
Sobre la vostra idea, no? Els criteris, també la pressió que tenen els alumnes per aconseguir aquesta nota, que avui de matí també nosaltres en parlàvem, vos volíem demanar, no? Perquè s'ha tornat a generar una mica de debat a nivell sobre el nivell d'exigència i la coordinació entre comunitats autònomes, no? De fet, els balears han reclamat en diverses ocasions una major harmonització estatal. En quin punt se troba aquesta reivindicació?
Bé, aquesta reivindicació nosaltres ho hem dit en el Ministeri molt de pits. És a dir, si Espanya és districte universitari únic, ha d'haver unes proves úniques. Evidentment, modulades nosaltres tenim llengua pròpia, altres comunitats no tenen llengua pròpia, és a dir, que s'ha d'harmonitzar, s'ha d'adequar a la realitat de cada comunitat autònoma. Però no pot ser. És a dir, si nosaltres tenim graus universitaris, com per exemple, ho diré perquè és que tothom pensa en medicina, si han de competir tots els alumnat, ha de competir en igualtat de condicions. No pot ser que una comunitat autònoma, ara poso un exemple, no demanin sintaxi a castellà i un altre sí. No pot ser que una comunitat autònoma demanin un tema de matemàtiques i un altre sí. Les variacions en les notes, de vegades, nosaltres creiem que s'ha d'harmonitzar en aquest sentit i que totes les comunitats autònomes haurien de tenir unes proves més o manco que fossin semblants. Ho han demanat en el Ministeri. El Ministeri no ha fet aquesta passa. Nosaltres que hem fet les comunitats autònomes governades per Partit Popular ens vàrem seure i vàrem intentar, diguéssim, igualar-nos entre nosaltres les 12 comunitats autònomes que pel que fa a dates, horaris, a estructura d'examen, etc. I això sí que ho han aconseguit. Evidentment, tenim un altre problema, que és un altre problema que s'ha de xerrar. Els continguts no són iguals. Hi ha comunitats autònomes que tenen 5 segles manco d'història i d'altres no. És a dir... tenim aquests problemes i això és una realitat i els nostres alumnes avui hi ha nervis, jo tinc nervis a casa meva perquè tinc una filla que tindrà notes.
Ah, sí? Avui a les 3?
Sí, avui a les 3 donen ses provisionals, per tant, hi ha nervis. Aquest nervis, clar, després els pares, tothom, l'alumne, és a dir, està competint en molt de casos en graus universitaris que has d'anar a altres comunitats autònomes, que has de competir amb altres PBAUs que s'han fet altres comunitats autònomes i que, per ventura, no són les mateixes regles de joc.
Ara continuem amb altres qüestions relacionades amb el curs escolar, però no volia deixar de banda i aprofitar la seva presència avui, conseller, per demanar-li sobre el comunicat que se va fer ahir a pares i mares a través del GESTIP, que s'informava que la cuina del càtering de Can Araví tenia incompliments que afectaven l'elaboració, la manipulació i el transport d'aliments i que això afectava a diferents centres públics i concertats. Ahir no es podien garantir els menús especials que incloïen intoleràncies, al·lèrgies... No sé si avui aquest punt en concret ja està restablert i si aviat se tornarà a la normalitat.
Sí, és a dir, nosaltres vàrem rebre dilluns a les 5 de l'hora baixa comunicació de salut pública que havíem fet una auditoria en aquestes cuines centralitzades que tenim, que havien guanyat una licitació de la Conselleria d'Educació i Universitats i que servien a 2.000 alumnes de centres públics que són els que nosaltres tenim la responsabilitat directa, perquè els centres concertats serà cara de titularitat que té la responsabilitat amb ells. I que davant aquesta auditoria que havíem fet el dilluns mateix, durant totes les hores de cuina, havíem pres decisions tècnics de tancar aquella cuina perquè no complia els requisits normatius establerts i que s'havia de tancar i, evidentment, prevenir, sobretot, en aquest cas, a tots el nostre alumnat. Evidentment, vos podeu imaginar que nosaltres, quan tenim aquest avís, és un trasbals, perquè era un tancament el mateix dilluns i nosaltres havíem de garantir el servei. Què podíem fer? Hi havia dues maneres. Dir, dimarts no hi ha menjador, cosa que la conciliació familiar i laboral crea un trasbals important. Per tant, sí que vàrem aconseguir que aquests 2.000 alumnes fossin redireccionats a altres empreses de menjador escolar, en aquest cas a tres empreses diferents de Mallorca. Això sí, no podien garantir les intoleràncies. Okay. Perquè d'un dia per l'altre tu no pots garantir una intolerància, perquè són massa casuístiques diferents i tu necessites ja tenir un planning. Vàrem avisar a les famílies i a tots els directors, que els vàrem avisar i també els vàrem telefonar personalment, i a les famílies que els vàrem enviar un missatge que tinguessin paciència, que ahir dimarts no se complirien les intoleràncies, però que sí que se serviria el menjar. I que avui ja sí que complirem en totes les intoleràncies que van marcades a cada centre.
Conseller, sí que és vera que s'ha anunciat, no?, que els centres públics de Balears disposaran de servei de menjador de cara en el curs 2026-2027. És una de les grans apostes de la legislatura. Quin impacte espera que tingui aquesta mesura en la conciliació familiar, que ara vostè parlava de conciliació i és una qüestió tan delicada per tantes famílies, i en la igualtat també d'oportunitats?
Que tots els centres tinguin menjador escolar. Sí. Mem, això era una reivindicació que jo des del primer dia ho vaig tenir molt clar. No poden tenir centres públics sense menjador escolar. Primer de tot, perquè el menjador escolar, en molt de casos... Per exemple, jo vos poso un exemple. Jo ho he dit en el Parlament molt de pits. I aquí sí que és el moment que m'ho poso molt seriós amb l'oposició. I els hi dic, escolta-me, tenir el servei de menjador escolar a tots els centres públics hauria de ser ja... que ja hauria de fer molt d'anys que hi fos. Perquè tu el que no pot tenir és un centre. I ara posaré un exemple perquè els conec a tots els centres de Balears. La soledat, alumnat vulnerable. Un centre com amb alumnat vulnerable necessita el servei de menjador escolar. Perquè moltes de vegades és una funció social la que fem des d'educació. És una funció social. I d'altra banda, centres que la viabilitat com a centre... És a dir, deixa de tenir una viabilitat perquè tu no tens menjador escolar, perquè les famílies necessiten conciliar i les famílies cerquen centres on tenen aquest servei. I nosaltres creiem que nosaltres, per una banda, hem de garantir aquest servei a tots els centres de les Illes Balears, sigui una escola unitària petitona. Igualment ho garantirem a Sant Agnès, a Sant Mateu, a Es Buscastell, que són tres escoletes unitàries petitones a Eivissa, o a l'escoleta de Moscari, que és petita. Ho hem de garantir encara que hi hagi una família que necessiti el menjador escolar. A tots els centres públics, perquè això és la funció social que nosaltres tenim com a Conselleria d'Educació i Universitats. I a la vegada, topar, que ja ho vàrem fer, topar el preu de menjador públic, que és molt important, perquè tothom sigui igual en aquest sentit i no hi hagi diversitat de preus. I això sí que ho teníem molt clar i això continuarem amb aquest camí. A més, que ja vull anunciar, i també vull fer un anunci en aquest cas, el faig aquí avui, que és que les pròximes ajuts de menjadors escolars que hi haurà per el pròxim curs, hi haurà com a beneficiaris directes les famílies monoparentals i les famílies amb alumnat discapacitat d'un 75%. És a dir, seran beneficiaris directes.
Això serà una realitat ja en el curs que ve?
En el curs 26-27.
Pues acaba de donar una exclusiva, es conseller.
Sí. I a més és molt positiu, no? Perquè sí, afectaria les famílies monoparentals, sí, i les, sí, famílies que tinguin una discapacitat d'aquest 75%. No sé si ja ho dèiem abans, no? El curs ha passat ràpid, tot focalitzat, conseller, en el curs que ve. Imagina, no? Ja escalfant motors per al curs que ve, ja en aquest darrer minutet que ens queda per acabar.
Sí, el curs que ve, que tenim, estan fent feina amb moltes novetats, diguéssim, a nivell de normativa també. Aprovarem el pròxim decret de menjadors escolars, que també és molt important, hi haurà la regularització dels menjadors 0-3 i evidentment estem fent feina per millorar les condicions laborals i les condicions de gestió i la gestió del 0-3, que és molt important i que vàrem implantar la gratuïtat l'any 2023 i que ara hem de fer que millori totalment, sobretot per totes les educadores que estan fent feina en aquest sector i que és de justícia el que estan reclamant.
Són alguns dels anuncis que fa el conseller d'Educació, Antoni Ibera, en aquests minuts de ràdio i televisió que hem compartit amb ell, fent balanç del curs, de la selectivitat. Per cert, abans de dir-li adeu, conseller, ja que vostè ho està vivint a casa, el tema de la selectivitat, que sí. Hagi sort a partir de les 3.
Gràcies. Necessitem un poc de sort, nosaltres.
No, perquè, Marta, com ha dit avui, avui és Antoni i és el conseller.
Exactament.
Ell ha de vetllar per tots els alumnes de Balears, sí. Però en té una casa que estarà passant feina.
Sí, per saber com han anat aquestes
notes.
Necessita molta nota?
Un poc de nota necessita. Un poc de nota, ja veurem.
Que vagi bé.
Tot un plaer compartir aquesta estona de ràdio i televisió amb vostè. Moltíssimes gràcies per venir, conseller.
Gràcies.
Uns consells, tornem tot d'una amb més propostes. El repàs a l'actualitat, sempre aquí, al dia.
Al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Aquí ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional. Ja passen de 2 minuts, saludem de nou Maria Antònia Esquines perquè avui mos ve a parlar de les infeccions de transmissió sexual que continuen augmentant a Espanya i que s'han convertit, Maria Antònia, en una de les principals preocupacions per a la salut pública.
Així és, Marta. Només a l'any 2024 es varen registrar 93.000 casos de gonorrea, de clamídia, de sífilis i linfogranuloma venerí. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Sanitat ha anunciat que a partir de l'any 2027 els joves d'entre 16 i 22 anys podran obtenir preservatius totalment gratuïts a les farmàcies, una mesura que comptarà amb una inversió superior als 9 milions d'euros.
Volem analitzar si aquesta iniciativa pot contribuir, pot ajudar realment a reduir els contagis i quins són els principals reptes en matèria d'educació sexual i prevenció. I per això incorporam a la conversa el nostre col·laborador, expert en salut pública, Joan Carles Marc. Bon dia, Joan Carles.
Bon dia, Marta, com va?
Ara Maria Antònia explicava les xifres i és vera que no deixen de créixer. Sembla increïble, no?, que en tota la informació, en tota la prevenció, precaució, siguin o tinguem unes xifres tan altes. Sí que podrien confirmar que estem davant un problema de salut pública.
És un problema important de salut pública. 93.000 casos declarats. Això vol dir que són més d'aquests 93.000. I això vol dir que han de fer feina per intentar disminuir aquestes xifres. Una mesura interessant ho fes de fomentar l'ús del preservatiu. Però és evident que l'ús del preservatiu, tan sols fomentar l'ús del preservatiu, regalar preservatius, no és una única mesura a fer. S'han de fer altres mesures per intentar minimitzar aquesta situació.
I com explicaria que, malgrat tenir més informació que mai els joves sobre la sexualitat, els contagis continuen augmentant any rere any?
Jo crec que hi ha una qüestió molt important que és bàsica en aquesta qüestió, i és la percepció del risc. La gent, els joves en aquest moment, tenen una diferent percepció del risc. No creuen que això els hi afectarà. Aquesta qüestió de la infecció de transmissió sexual no va per ells. I, a més, moltes vegades s'associa preservatiu a no quedar embarassat. No queda embarassada, en aquest cas. I això fa que no pensin en les infeccions de transmissió sexual. I aquest és un problema que necessita realment treballar els hàbits sexuals, fer feina sobre educació afectiva o sexual a les escoles i intentar que el tema de l'ús del preservatiu no pot ser un ús irregular. Ha de ser un ús regular i continuar, perquè si no, pensant que jo el vaig usar l'altre dia però avui no l'ús, fa que hi ha gent que generi una infecció i aquestes xifres de 93.000 casos o més vagin augmentant dia a dia.
Que Joan Carles, parlam de malalties de transmissió sexual, però també no hem de deixar de banda el tema del VIH, que ara ja és una malaltia molt controlada. A Déu gràcies, la ciència ha avançat un munt. Hi ha la PrEP, hi ha la PEP, hi ha moltes maneres de tenir-ho controlat. Tu creus que has fet de que ara hi hagi medicaments específics per controlar el VIH, és allò que hagi fet que la joventut hagi perdut la sensació de perill i que ara sembli que fer la còpula fora preservatiu ja no és tan perillós com era, per exemple, en els joves de la meva edat?
És que en els joves de la teva edat, Xisco, estava molt marcat per lo que era l'VIH. L'VIH va marcar un grup de població de forma molt important. Estàvem marcats per dir, ostres, i si agafo un VIH, me moriré. Això és una situació que marcava les relacions sexuals de molt de joves. Està clar que l'VIH ja no és una malaltia aguda, ja diria que s'ha convertit en una malaltia crònica. Una malaltia crònica que hem de fer feina, que s'ha de plantejar que l'ús del preservatiu també és necessari, que és veritat que hi ha altres tractaments que mos ajuden a minimitzar el tema de l'VIH, però l'VIH segueix sent una de les malalties de transmissió sexual que hem de fer feina. Però és evident que el tema de la qüestió de la por que feia l'UVH ja no és. I és evident que no és una qüestió de fer por, és una qüestió de treballar el tema dels hàbits sexuals, el tema de l'ús continuat de preservatiu. Això és el que han de fer feina. I això necessita una educació afectiva sexual a les escoles, ara que parlàvem amb el Consell d'Educació. Crec que és fonamental que hi hagi una major feina a les escoles del tema educació afectiva sexual per intentar que la gent sigui conscient de les coses que poden passar si no se fan de la manera correcta, si no l'usen habitualment, si no fan una educació afectiva sexual que els hi ajudi a tenir uns altres hàbits sexuals millors.
I creu que realment la barrera està en el preu d'aquests preservatius o, per molt que ara el posin gratuïts, els joves seguiran amb aquests mal hàbits?
Jo crec que el fet de regalar preservatius és una mesura que està bé, perquè el preu per determinada gent és un problema, però no és un gran problema. El gran problema va lligat, per això deia, a la sensació de que això no me passarà. Aquesta sensació que deia en Xisco ara de ja no hi ha l'UVA que marca una mica i, per tant, jo puc fer qualsevol cosa i jo no tinc cap problema. Però és evident que el tema de tenir preservatius gratuïts és millor que no tenir-los, és clar, evident. Clar. Però la clau no és tan sols que estiguin disponibles. La clau, des del meu punt de vista, necessita educació, informació i necessita prevenció.
Però si te fixes, Joan Carles, aquí són moltes generacions, no? En una taula per parlar de prevenció. Jo no record classes de prevenció o que t'explicassin com se posa un preservatiu. Xisco, tu ets del mateix any. Tu vas tenir classes de... alguna explicació específica?
Jo vaig anar a una escola de monges i a CGB mos varen ensenyar com funcionava la reproducció, però
exacte,
a mi no me parlaren de prevenció. I a l'institut, que vaig anar a un institut públic, Jo no tampoc record que vengués cap voluntari tampoc a fer-nos la classe aquella de preservatiu no i esplàten. Això que tothom compta...
Jo no la record, tampoc.
Mira, ja hi ha un petit vot, perquè...
En el meu institut no va passar.
Ja hi ha un petit vot, que només són de 4 anys, però jo sí que l'escola... Doncs... Jo vaig anar a escola pública, no vaig rebre cap tipus d'informació, però sí a l'institut sí que record que hi va haver una petita xerrada en què se parlava o se mostrava aquell plàtan amb aquell preservatiu com a única opció, no?
No sé si el plàtan, en les generacions més joves, també s'utilitzava plàtan, o si ja es parlava de manera, no sé...
Jo tampoc vaig rebre res.
De veres?
De veres. Jo vaig anar per aventures per aquest tema, però ahir vaig anar a un col·legi concertat i sí que es va acabar venir a i policia, tutor, explicar-nos un poc el tema de fotografies que no ho poden publicar fora el consentiment d'aquella persona i de més, però sobre aquest tema no, només els tèrmins bàsics de biologia.
Això és un estudi de camp que hem fet aquí.
És a dir, sin tendència no te l'explicaren.
No.
I, Joan Carles, com funcionarà? Els joves entre 16 i 22 anys podran anar a una farmàcia i mostrant el carnet per saber que estàs dins d'aquesta ràtio d'edat? Podràs anar allà i t'arreglaran amb preservatius? O encara la campanya no està tan desenvolupada i només s'ha donat el titular?
Jo crec que només hi ha un titular. Crec que falta saber quant de preservatiu te'n podràs dur. Quantes vegades hi podràs anar? Aquestes qüestions són necessàries saber-les.
Joan Carles, el carnet és preservatiu, perquè clar, si n'hi ha un que fa més veta que anar a Tila i està cada setmana anant a la mateixa farmàcia, pot acabar amb totes les provisions, les coses com són. I també hi deu haver gent, que qualcuna seurà en aquesta taula que intentarà anar a demanar-ne fent-se passar per qualcú de 22, quan ja fa anys que li queda lluny aquesta data.
Això no és necessari.
Sempre,
bé,
sempre...
Jo me vaig obligar, jo me de què balears. Jo quan som aquí, jo me de què balears i pots que et deporar tota la casuística perquè en Joan Carles pugui fer la seva feina.
Joan Carles, no sé ni per on pots començar a respondre.
No, la veritat és que has de tenir d'assaig de 22, però també s'ha de saber algunes qüestions de si necessites un carnet d'identitat, és evident que sí, però no sabem quant de preservatiu necessita cada persona, quan n'utilitzaran, quantes vegades hi pots anar. Totes aquestes qüestions que tu deies que poden afectar a que qualque farmàcia se quedi sense degut a la importància del nombre de vegades que hi qualcú hi vagi, és evident que pot ser un problema. Però també deixa'm dir una cosa, i és que les relacions sexuals no comencen tan sols en uns 16 anys, sinó abans, per una banda. I si tens 23 anys ja no pots agafar, no? Qüestions d'aquest tipus que s'han d'aclarir, no? El cost d'aquesta campanya que comença l'any 2027, 27, això vol dir que encara tenim un temps on no seran gratuïts. Tot això fa que haurem de generar altres coses per fer feina en aquest sentit, no? Preservatiu gratuït, fonamental, important, ajudarà, sense cap dubte, però han de fer altres coses. I també una altra cosa, s'ha d'avaluar aquestes campanyes. No pot ser que regalen preservatius i amb això ja tenim les ITS baixades, les malalties de transmissió sexual ja baixaran i punt, no? Han de saber què passa. Baixaran, no baixaran, quina qüestió mos afectarà, a quanta gent... Hi ha una qüestió que han de saber i és que en aquest moment, sobretot, les atlotes han baixat l'ús de preservatius d'un 78,5% a l'any 2018, 78,5%, al 62,9% a l'any 2022. És a dir, una baixada de 16 punts en 4 anys. Això vol dir que qualque cosa està passant, i això vol dir que el repart gratuït de preservatius a les farmàcies, que és un lloc molt a prop de la gent, que és una cosa bona, no tan sols un centre de salut, sinó una farmàcia, que n'hi ha moltes més, això és una qüestió bona, però hem de saber els efectes que tindrà aquesta mesura en les malalties de transmissió sexual.
Joan Carles Marc, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Veurem com funciona aquesta campanya i sobretot veurem si té incidència, com tu dius, en els resultats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:43. Un apunt abans d'anar a publicitat sobre aquest albirament de tauró blanc al Mediterrani que mos té fascinats, Maria Antònia.
Sí, aquest dia s'està fent viral a les xarxes un gran tauró blanc al Mediterrani. Aquest va ser captat per un equip de bussejadors que retirava xarxes de pesca abandonades a l'estret de Sicília entre Itàlia i el nord d'Àfrica. L'operació formava part d'un projecte de la Fundació Healthy Seas per eliminar les anomenades xarxes fantasmes. Aquí ho podeu veure, les imatges mostren el tauró acompanyat de peixos. això és pilot, ja han estat qualificades d'excepcionals pels investigadors, ja que podrien ser per ventura les primeres enregistrades sota l'aigua d'un exemplar adult d'aquesta espècie en aquesta zona. Però la gran pregunta és realment tan insòlit? Ara escoltam alguns dels experts, Xema Brotons i Enric Gomis, que ens ho explica.
A la ciència marina hem arribat a una gran fita, i és que hem aconseguit gravar el tauró blanc de Vall Saigo amb bussejadors. Tot i així, les poblacions han minvat moltíssim. El seu menjar principal era la tonyina, i aquest animal anava darrere les tonyines per poder menjar. Encara que ara els taurons blancs se troben limitats a zones concretes del Mediterrani, i ara on se veu més és en el canal de Sicília, entre Itàlia i Tunísia, que és justament on se trobaven els bussejadors que han fet l'avistament.
Aleshores, la gran notícia és que se veuen i encara hi són, i això és símptoma de que, bueno, de que la salut de la Mediterrània no va, se manté i que hauria de millorar, perquè això hauria de ser més freqüent, o sigui, però no per aconseguir certes imatges han de violar les lleis que de certa forma les protegeixen, no?
És la situació que viuen els taurons blancs al Mediterrani, unes imatges precioses que no volien deixar de compartir amb els espectadors i que descrivim pels oients d'aquest tauró en aigües de Sicília, acompanyats d'uns peixets, no?, que no el deixen sol en tot el camí. Arribam a les 10:45, uns consells, tornant tot d'una, la crònica de successos, ara mateix, amb Alba González.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
I que també ho...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Illes del Delicte.
El repàs en la crònica de successos a Illes del Delicte i Alba González. Bon dia, Alba.
Bon dia, Marta. És que duim una setmaneta també potent, aquesta. Un dilluns i dimarts carregats de succeïts.
La crònica de successos, és veritat, ben carregada, començant per la detenció ahir de l'Ico, el fill de la Paca, que va irrompre amb una pistola. Això sí, era una pistola de mentida, però va generar el caos a Son Llatza.
Tanta sort que era una arma simulada, però ho hem d'explicar, que malgrat quan se comet un delicte amb una arma, malgrat sigui simulada, ho deixem claríssim. crim. És exactament el mateix delicte que si s'arma hagués estat real. Per tant, hi ha s'imputació de l'ICO de Francisco Tomás Fernández Cortés, així conegut fi de la PACA. Aquestes són les imatges de quan va passar a disposició judicial a Iora Baixa, que, per cert, ja de vespre es va donar la notícia de que el magistrat havia decretat la llibertat amb els càrrecs pels quals se l'imputa per aquesta irrupció a l'Hospital de Son Llàtzer, que la veritat va causar pànic perquè arriba amb aquesta pistola, però tot ve del vespre anterior. El dilluns, al vespre, en el poblat de Son Banya, hauria tingut una discussió amb altres companys del poblat, amb altres veïnats, va haver una espècie d'altercat, sembla que hi va haver dos trets, i dins aquest moment de tensió i angoixa, que se va allargar fins a les 6 de la matinada, que és en el moment que l'ICO se presenta a l'Hospital de Son Llàtzer amb aquesta pistola i diu que vol morir allà mateix, que se vol pegar un tir, i clar, imagineu-vos la gent, el personal de l'hospital que estava davant els pacients quan passa tot això. Afortunadament, després va fugir a tota velocitat, va tornar cap en el poblat, que és on va ser interceptat per la Policia Nacional, encara que va protagonitzar una persecució i a més sense carnet. Per tant, tres delictes, ha quedat en llibertat, però s'enfronta ara mateix a tenència il·lícita d'armes, en el desordre públic pel que va passar a l'hospital i per aquest delicte contra la seguretat vial, perquè mana sense carnet.
Perdó la broma, però li va retre de jornada.
Li va retre. A més, que hi ha una frase, una expressió que utilitza el meu company Juan Pedro Martínez d'última hora, que diu, el ICO no defrauda, i me fa molta gràcia perquè crec que està molt adaptada, perquè és cert que cada història que se relaciona amb ell té aquest to surrealista.
Més qüestions. 80 quilos de droga a Son Servera, dos detinguts d'entre 51 anys una persona i l'altra de més de 70.
Que sorprèn l'edat, sí, no?, d'aquests dos presumptes narcotraficants, 73 i 51 anys, dos ciutadans espanyols. Que havien fet? I havien ocupat una casa, un xalet bastant aïllat, que es veia que estava en unes condicions bastant deplorables. Feia 4 anys que hi vivien de dins. Clar, arriba s'ordre de desnonament, perquè aquest pis no era seu, era ocupat, i quan la comitiva judicial hi va, una comitiva que sempre està formada per agents de les forces de seguretat, en aquest cas la Guàrdia Civil, van a Son Servera, entren a sa casa i que troben. I d'aquestes imatges que estem veient, una plantació molt nombrosa, diverses sales i també diversos delictes, perquè no només el cultiu de la marihuana, que hi havia 78,5 quilos de plantes, que això, després de tractar-ho, quan ja se fa el que se distribueix com a droga, podrien resultar 11-12 quilos de droga pura, de marihuana exactament, que se podria vendre per uns 15.000 euros. I a més, crida l'atenció que ho tenien tot. Clar, hi havia una enganxada il·legal a la corrent, a la llum, tenien tota una instal·lació elèctrica plena de cables per tot, ventiladors, amb un propi quadre que havien manipulat per distribuir a totes les sales. I una altra cosa que mos ha criat molt l'atenció d'aquest cas és aquesta piscina serrata que esteu veient ara. Fixeu-vos que floració, creixement, setmana 3, setmana 4, setmana 5...
Ara just
5.
Els nostres companys de realització li han donat el paus
perquè per
podem analitzar. Sí, o sigui, sí, que sí, ho tenien perfectament calculat. Clar. Tot el procés, una metodologia superestricta, superregular.
És que
en
el final, cometen aquest tipus de delicte, quan fan aquest tipus de cultiu per fer la distribució de la planta, clar, han de fer-ho pas per pas, perquè així aprofiten cada setmana que una creix per l'altre, posa fins i tot els mil·lilitres de nutrients que havien de posar, que havien de dosificar en aquestes plantes perquè el creixement fos el que ells cercaven, no? I així tenien aquestes quasi 4 sales amb tota aquesta marihuana que la Guàrdia Civil va aconseguir incautar, però hem de dir que també amb un pot de sort, perquè si no arriba a estar per aquest desnonament, els agents no haguessin fet aquesta troballa, encara que s'ha de dir que hi havia sospites ja sobre aquesta finca.
No és fàcil
finca
amagar aquesta gran quantitat de droga, tot i que sigui una finca, no? Sospites, evidentment, la factura elèctrica. No se pot passar desapercebut ni molt manco, i també sorprèn que tinguin aquestes instal·lacions i fins i tot la pissarra, que servirà de prova, precisament.
Clar, i a més que les instal·lacions, clar, són molt perilloses, perquè en el final estem parlant d'instal·lacions rudimentàries, per molt que semblin molt preparades per oferir aquesta il·luminació, el ventilador, però clar, tot tots els cables estan un damunt l'altre, i ara, per exemple, en l'estiu, que hi ha moltíssims curtcircuits, que se carrega de tensió qualsevol instal·lació, això és molt perillós, i més encara quan és il·legal i no hi ha una supervisió, és un dels delictes que se tindrà en compte. I el que deies, se'n van a puestos aïllats per l'olor, perquè imagina't aquesta olorada que faria aquesta finca.
Exactament.
Seria impossible.
Sí. Successos, però un final feliç, aquest rescat a Santanyí, una dona que s'estava cremant literalment dins el seu cotxe, sí. Però de sobte uns socorristes la varen ajudar.
Va ser una sortada perquè varen coincidir en el mateix punt, era el pàrquing de Cala Santanyí, de vés les 9 i mitja des de matí, aquesta dona, amb el seu Land Rover Defender, que és una espècie de jeep un poc antic, va arribar, va veure unes flamencs matas petites en un moment donat, clar, va fer un gest automàtic, mecànic, d'intentar apagar-les, i en el moment que va intentar apagar-les, va veure com feia flama el cotxe. Clar, tanta sort que aquests socorristes que feien feina i iniciaven el seu torn laboral varen passar per allà, de seguida la varen auxiliar, i minuts després arribava la policia local de Santanyí i Protecció Civil. Que he de dir, de nou, que ja sabeu que som molt fan de Protecció Civil, molt bona feina dels voluntaris, perquè el foc feia tanta flama que estava arribant als arbres. Tot aquest aparcament està franquejat per una zona de bosc. Clar, ja van començar a cremar i hagués estat realment un incendi molt important.
La combustió d'un cotxe és molt alta, no? Tot d'una se produeixen aquestes flames que estem veient a pantalla.
És que va ser qüestió de segons i clar, exacte. Pobreta, la dona, en aquest cas la conductora, va patir cremades en els dits, a les mans, per aquest gest automàtic d'intentar apagar el foc, i clar, en un moment, en qüestió de 0,3 segons, se va envoltar en flames tot el vehicle sense tanta sort d'aquesta actuació supercoordinada dels mitjans, perquè veiem que el cotxe crema de forma molt virulenta, que és un dels problemes, i a més, estem veient molt de cotxes darrerament a les carreteres que se calen foc.
I té a veure amb les bateries elèctriques, o no hi ha una relació directa?
Jo no diria, perquè és vera que s'incendien cotxes, però no tots són elèctrics. Per tant, jo crec que és una combinació de diferents elements. I un molt important que repeteixen sempre els bombers de Mallorca, per exemple, és el manteniment dels cotxes, no? Que l'han de dur un mecànic, quan ja tenen uns anys, sobretot, encara més, revisions més habituals, perquè en qualsevol moment de calor, tenim l'aire condicionat a tope, el cotxe que va a les totes, arribam, pot quedar 3 hores a un puesto on està pegant tot sol, 4 hores, poden passar aquestes coses. Millor sempre prevenir que enfrontar-se a una situació com la que va viure aquesta dona.
Acabam també amb una notícia d'aquestes que tenen final feliç i que malauradament és molt habitual. Mm. És habitual en nins, la qual cosa és un...
Sí, ho vaig pensar quan vaig veure les imatges.
Ha passat
sí.
Moltes vegades, però en aquesta ocasió ha passat amb un ca, un pastor alemany que va ficar escapat dins una barana, sí. Era una barana d'obra i clar, l'ensurt va ser gros.
Va ser gros i a més he de dir que aquest vídeo me té enamorada perquè la cara d'aquest canet, aquests ullets...
Tu creus aquesta... que sap perfectament que l'estan ajudant,
sí.
Veritat?
Jo
també ho havia pensat.
En aquesta mirada jo veig que aquest animalet està agraint en els bombers aquesta feina que varen fent tota delicadesa, perquè heu de veure com li sostenen el capet perquè no pugui pegar, no, amb el martell, que no li boti cap pedret en els ulls, i ell està tan quiet, tan agraït, i finalment aconsegueixen rompre aquesta barana. Això va passar ahir a primera hora, devien ser les 9 i quart del matí. Clar, veiem que la barana està protegida per un canyís, però el canet degué ficar el capet, se va carregar un trosset del canyís i va aconseguir ficar el cap fins que va quedar aturat i no podia tirar enrere.
És un missatge o un consell, no? Perquè és vera que ara l'estiu, no, que molts de cans guaiten per les terrasses,
sí.
I que, o veuen un moix o qualcú que ve, lladren, s'acosten, no? Això passa. I simplement posant aquest canyís, en aquest cas no va funcionar, clar, perquè se l'ha botat, però o una reixa, o qualcun separador del que serien dels barrots, sobretot si són...
Exacte. Sobretot si és una barana d'obra, perquè en aquest cas és vera que hi havia un forat més gran, però aquest tipus de baranes són encara més complicades. Per exemple, quan ha passat una reixa, que com dèiem, hi ha casos de nins que han quedat amb el capot encaixat a la típica, no?, barana de metall, que té aquesta part estreta, clar, en aquest cas malgrat és una situació molt angoixant, és tan fàcil com retear un dels barrots i sortir, no? Però està clar que el que hem d'intentar és evitar aquestes situacions. Jo el primer que vaig fer en arribar a casa va ser avisant els petits, els hi vaig mostrar el vídeo, crec que a casa és un canet, no vos vull veure vosaltres introduir el cap a un lloc així, i jo crec que una altra cosa a destacar també és la feina dels bombers, que tracten sempre igual, que això és una cosa que a mi m'agrada molt, a les persones com a els animals, perquè els bombers tant se juguen la vida o fan intervencions per persones com per un animalet. Record quan vàrem tenir aquí l'amo d'en Coco, que va caure de 50 metres i va quedar un replà a 15 metres, i els bombers varen baixar a per ell. Són rescats que, si els hi evitam en els bombers, encara millor, però si ho han de fer, ho fan amb tot el seu amor, perquè tenim unes forces de seguretat i uns cossos d'emergència, Marta, meravellosos a les Balears.
Des d'aquí, tot el nostre suport, sempre intentant donar-los la màxima visibilitat en aquesta bona feina que fan els cossos de seguretat, bombers, policia, guàrdia civil i, per descomptat, també protecció civil. Estiu, temporada alta, respecte a això.
Se nota.
Ho sabem, se nota. També hi ha més població, home, la jo pressió demogràfica augmenta i això
sobretot,
també es nota.
Sobretot aquestes setmanes que estan marcant un poc aquest inici d'estiu, que està a punt d'arribar oficialment, encara que a Mallorca ja tenim unes temperatures que ja mos recorden en aquest juliol i agost, que mos espera que serà molt calorós, ja mos avisen, però se nota molt en el tema dels succeïts. Sempre ho diuen, quan pugen les temperatures, pugen els delictes, així que ben alerta, confiança en les forces de seguretat i precaució amb el que fem nosaltres, ser prudents.
Aquí serem per contar-ho. Alba González, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Uns consells tot d'un encetam, aquesta tercera ja i darrera hora de programa.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El curs que ve, les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les Balears tindran